botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models que hi participen.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Explocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Explocació Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Explocació Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Superesports amb Xavi Puig.
When until the reaper takes my life, never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is raining, is this entertaining? My patience.
Passa un minut de les 6 de la tarda, Superesports a RAC1, a partir de les 8 ja amb tota la prèvia del Barça al camp del Cádiz, avui el nou Mirandilla amb el Pou i companyia, d'aquí mitja hora partit a Palma, Son Moix amb el Damià López, amb el Carlos Martínez, que també ens acompanyarà a l'estudi de RAC1, aquest Mallorca-Reial Madrid. I protagonista amb l'Albert Ferran a Igualada, a les Comas, després de la classificació de l'Igualada per la final de la Copa de les Serres. Albert.
Sí, som amb l'MVP del partit, el Gerard Riba, autor de 4 gols. Gerard, bona tarda i felicitats per la classificació per la final.
Bona tarda, gràcies.
No sé si avui costarà dormir. 4 gols en la victòria en una semifinal europea 8-1.
Sí, no, costarà dormir, sí. Avui ja m'ha costat dormir, no sé si pels nervis o per què, però sí, no, amb 4 gols a la butxaca potser es dormirà millor.
Preveiem una semifinal igualada, però escolta, sí que és cert que heu patit amb el 3-1 els últims minuts de la primera meitat, defensant una superioritat del rival, però just a l'inici ja l'heu trencat, l'inici de la segona part, i ha estat un festival, una festa de les Comas.
Sí, nosaltres també veníem amb la idea que seria un partit molt dur, molt competit, i bueno, se'ns ha ficat de cara. Sí que dius que en el 3-1 hem patit una miqueta més, però bueno, ho hem sabut treure, i amb l'ajuda del públic pues ha sigut més fàcil, i el resultat és una mica voltat per la semifinal que ha sigut, però comptem per l'equip i afrontem el partit de demà amb moltes ganes.
No sé si en la prèvia el vestidor vivia la sensació que es trobàveu davant d'un dels partits més importants almenys del que porteu de carrera, que molts de vosaltres sou molt joves, i també de la història del club d'aquest segle XXI.
Sí, sí, totalment. O sigui, es respirava un ambient tens i amb... no amb pressió, però sí amb moltes ganes, i ganes de saber el que passaria i que sortís bé. Però sí, molts dels meus companys i jo hem jugat partits importants, però res, una semifinal aquí a les Comas i d'un acers.
I amb aquest pavelló, que ja mitja hora abans estava ple a vessar, amb el front tauró que no callen, que és una gran troballa pel club. I clar, és que quan es parla a vegades del sisè jugador, és que la definició és això, no? Perquè és que avui el públic no ha parat.
Totalment, o sigui, hem sigut un mes a dins de pista, perquè el pavelló, ja ho has dit tu, a les 3 i mitja ja estava ple de gom a gom, i això ens ha fet disfrutar encara més a dins de pista, i hòstia, hi havia moments que deies, se'm fica la pell de gallina de veure el pavelló d'aquesta manera, i demà segurament serà més que avui.
Has marcat 4 gols, 3 d'ells de directe, contra el Simone Corona. Vaja, les pobra, avui sí que no dormirà, ell no dormirà, però és que ara em deies que ja el coneixes, que ja t'has enfrontat a ell i que ja li vas marcar 3 directes.
Sí, sí, o sigui, l'altre dia ho parlava amb l'entrenador i em deia, tiraràs tu les directes perquè ja li tens agafada la mà. Dic, hòstia, no sé si va ser sort o va ser el què, però hòstia, avui hem vist que bueno, que és un porter que li tinc una mica la partida guanyada, però no vol dir res, vull dir, és un gran porter internacional amb Itàlia, i bueno, felicitar-lo i que s'aixequi, que un partit així no és fàcil per un porter.
Això va ser una prèvia de Champions, no?
Sí, va ser la prèvia de Champions, que també vam jugar aquí a les Comas, però va ser un partit ja l'últim, que tots dos estàvem classificats, i bueno, ens va ser un partit així una mica raro, però bueno, no li traiem importància, i era el partit referent que teníem tots a la ment a afrontar-lo avui.
La final, Voltregà o Folònica, teniu alguna preferència?
No, les finals són finals i toqui qui toqui s'ha de guanyar. Vull dir, les finals no es juguen, es guanyen i a més aquí les comes. Vull dir, ho he somiat molts cops, avui ho tornaré a somiar i ojalà es faci realitat. Ho donarem tot a dins de pista i per mi, com a igualadí, és un orgull pues, poder representar l'Igualada a Europa.
Imagina't la final contra el Voltregà amb el sac i ganxo també, i això a les comes jo crec que hauríem de fer dos comes pràcticament, perquè no hi cabria tothom. Home, una final catalana que decidís el campió seria sensacional.
Sí, sí, ja et dic, ens és igual qui classifiqui, el que s'ho mereixi, ojalà no hi càpiga ni una agulla aquí dins demà i per nosaltres serà un orgull i hòstia, serà brutal.
Què feu ara? Veieu el partit o marxeu a descansar?
Doncs no ho sé, havíem parlat de fer una mica de dinàmica amb l'equip i tal, però no ho sé, encara no ho hem parlat i prioritàriament descansar el màxim que puguem.
Gerard, gràcies i a descansar. Merci. Sort per la final de demà.
Moltes gràcies a tu.
I espera't, Puig, que tingui al costat, li he de fer la pregunta.
La pregunta,
Guillem Torrents,
sí, ràpidament.
El porter. Guillem, felicitats per la classificació.
Moltes gràcies.
Partidàs, de tot l'equip, eh?
De tot l'equip. Bueno, hi ha dies que juguem millor, pitjor, estàvem supermotivats i al final un Pavelló així espectacular ha sigut com el sisè jugador.
Et deixo marxar ja amb el Gerard. Només preguntar-te pel penal, perquè és que jo no recordo haver vist un porter fent, vull dir, anant a un pal tan descarat abans que gairebé prepari el xut i encertar-lo, i després també t'han vingut a comentar l'acció, no?, el jugador italià.
Sí, sí, bueno, al final teníem poc estudiat aquest jugador perquè és com dels joves, llavors, bueno, amb l'entrenador porters i segon d'estaf hem parlat de que segurament aniria a la meva esquerra, i dic, doncs, no hi ha millor moment amb aquest resultat, amb el que quedava el partit, de jugar-me-la així. Mira, si la tira aquí, perfecte, si la tira a l'altra banda, felicita el jugador. Avui ha sortit bé, demà no, mira, avui celebrar-ho.
Què t'ha comentat ell?
Res, m'ha comentat que si havia anat al pal o que l'havia tocat. Sembla que ha anat al pal, però estava tapat per allà.
Gràcies, sort, i demà la final.
A vosaltres.
Doncs ja ho heu escoltat, ja l'incògnita resolta, vull dir, havien comentat que segurament anava a l'esquerra, ho ha provat, i escolta, li ha sortit perfecte, 8-1, demà a la final veurem si contra el Voltregà o contra el Folònica.
Perfecte, Albert, sentim ja partida 6:45 amb la segona semifinal, aquest Voltregà-Folònica. Fins ara.
Fins ara.
Ha començat el partit al Palau Arnau, aquest Barça-Granollers.
Ha començat, Xavi, ha començat amb igualtat, passen 4 minuts, 3-3, ara atura Gonzalo Pérez de Vargas, pilota del Barça, doncs 3-3, partit igualat, com es preveia així d'entrada. Atenció, compte, hi ha el gol d'Aleix Gómez, ja ho veus, Xavi, intercanvi de cops aquí, màxima igualtat al Palau.
I s'acaba el partit de primera, Molló, Vallecas.
Sí, sense gol, Rayo Vallecano 0, Getafe 0, el Rayo 6 punts per sobre del descens, però en podrien ser 3 si el Cádiz guanyés el Barça.
Estem ben acompanyats, Molló, a l'estudi de RAC1.
Amb el director tècnic del voleibol Sant Cugat, Antoni Lemany, i el seu president, amb en Salva Vendrell.
Hola, Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Salva, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de dissabte al Superesports, després d'una temporada històrica pel voleibol de Sant Cugat, que s'ha classificat per jugar a Europa la propera temporada.
Doncs sí, la veritat, molt contentes d'haver assolit aquesta classificació matemàtica ja per Europa. Són ja 35 anys d'història i per primer cop que ho hem aconseguit, per tant, molt, molt contents.
Jugareu la Challenge Cup, Toni, que és la tercera competició europea, no?
Sí, sí, home, ojalà... El que tu dius que la jugarem. La volem jugar, estem...
He sigut molt optimista, vols dir, de moment. No.
Sí, bueno, ja no... Nosaltres esportivament ens hem classificat, ens fa molta il·lusió participar d'aquest projecte esportiu, però som conscients de les dificultats que podem tenir per arribar a un pressupost que ens pugui permetre poder competir-la, no? Però bueno, estem il·lusionats i preparant l'equip ja per aquesta temporada que ve.
És a dir, que és una il·lusió, evidentment, Salva, i alhora un mal de cap, ara entenem el concepte mal de cap, sí, no? Del club des que es va aconseguir aquesta classificació.
Sí. Mira, de fet, ara venim amb un dinar amb la secretària general, amb l'Anna Caula, i fèiem aquest comentari, no? Que ens fa molta il·lusió anar assolint fites, però que a la directiva li costa l'hora, perquè saps que és una despesa de més que en molts casos tampoc no tens contemplada, no? Sí que és cert que els darrers anys ens han ajudat molt tant els sponsors, aquí òbviament els hem de donar les gràcies, com la pròpia Secretaria General, i per tant, molt optimistes, eh? Creiem que serà viable, que serà possible, però bueno, hem d'acabar tancar cosetes per veure les possibilitats reals.
Clar, això desquadra o canvia molt el pressupost que heu pogut tenir aquesta temporada.
Exacte. Bueno, vam fer consultes a d'altres equips que ja han participat de la competició i ens deien que havíem de calcular aproximadament entre 10 i 15 mil euros el que és cada ronda, no? Per tant, bueno, doncs al final, òbviament, aquests recursos els hem d'anar a buscar, i bé, jo al Toni li dic, no, hem de pensar que sí, que hem de tirar en aquest sentit, i que tenim tota la il·lusió del món i totes les ganes, i que molt probablement es podrà fer, però, òbviament, no podem tampoc posar en risc diguéssim, la situació econòmica del club, i per tant, doncs, bueno, ho hem de fer amb cura i convençuts de que es pot fer.
No són fases concentrades, entenc, de competició, Toni, sinó que són eliminatòries tot.
Sí, sí, són, és una, toca un equip a doble eliminatòria, anada i tornada, vas passant rondes fins que arribes a... Llavors sí que arribes a una fase Final Four amb els quatre millors que han passat les rondes. És una categoria, diguéssim que podria, és la tercera divisió europea, perquè la Champions League la juga el campió de Lliga de cada país. I després n'hi ha una competició intermitja que es diu CEP Cup, que la juguen a segon i tercer, i els quarts i cinquers de cada lliga poden jugar la Challenge, i els que no passen rondes de la Champions es poden incorporar a aquesta Challenge, i això comporta que el nivell encara el puja més, no? Però bueno, sí, és eliminatori i intenta passar rondes.
Ara anava a dir esportivament, seria anar a competir per optar a què, sent realistes?
Doncs depèn del rival. Si nosaltres farem un equip per l'any que ve molt semblant al que tenim ara aquest any, és un projecte bastant continuista, amb algunes incorporacions noves per alguna baixa, però a nivell creiem que serà més o menys semblant. Serem competents a la Lliga Espanyola, i clar, nosaltres som un país que competim amb equips portuguesos i ens podem codejar amb ells, però si ens toca un equip italià, un equip polac o turc, és més complicat, no? Llavors tot dependria del sorteig i de les rondes que poguéssim anar passant, però en principi és complicat, no? Perquè nosaltres no som un equip top de la Lliga Espanyola, però sí que som un equip competitiu, i si ens toca un equip de les mateixes característiques del nostre país amb les mateixes circumstàncies, doncs està obert.
El voleu el Sant Cugat Molló, que va caure als quarts de final de la Lliga aquesta temporada.
Sí, quarta classificació consecutiva pels play-offs, que jo crec que d'entrada hem de començar celebrant això, no? Que l'equip s'està consolidant entre els millors, però no sé si va ser un punt decebedor, perquè teniu el factor pista a favor, és a dir, heu quedat per davant de la classificació del Cajasol Sevilla, el rival a quarts, i en canvi el primer partit, el de Sevilla, va ser molt, molt igualat, però va caure pel seu cantó, i el d'aquí no hi va haver moltes opcions, no?
No sé. No, al final ens va passar alguna cosa semblant l'any passat. Som un equip, un club, que la pressió a vegades ens pot. I el fet de competir a casa l'any passat, com hem fet Copa de la Reina també, o aquest mateix any, no? La pressió aquesta addicional, no? De tenir la gent, la família a prop, a la gent fent a costat, vam omplir el pavelló una altra vegada, ja tu vas poder vindre en una de les jornades, sí. Vam omplir-lo, molta il·lusió, però ens va faltar potser un punt de físic, això us ho dirà millor al Toni, i després aquesta convicció, no? De que podíem passar, perquè de fet amb Cajasol hi havíem competit aquest any també, i bueno, vam estar a l'alçada, però bueno, al final és complicat, és complexa.
Toni?
Sí, aviam, jo estic d'acord, tots ens vam portar una decepció perquè teníem molta il·lusió, però també som conscients, i ho érem en aquell moment també, de que era una tasca complicada. Nosaltres, per arribar a poder competir aquests play-offs, el desgast de la plantilla és molt bèstia, perquè ja ho sabeu, nosaltres som un club molt de base, de jugadores no del tot professionals, són amateurs compensades, algunes més que altres, molta jove, i quan arriben els moments importants de la competició, que acudeixes amb plantilles que estan fetes per, com a mínim, el Cajasol estava fet per arribar com a mínim a semis, doncs aquest desgast es nota al llarg de la temporada. I clar, és el que volem millorar una mica cara a les properes temporades. Estem pensant ja la importància de millorar algun to de qualitat en el que és l'estructura de l'equip, perquè quan arribem a aquests moments importants de la competició, que és on realment volem passar rondes, no fallem, no? I amb això estem, però bueno, ja et dic, la idea serà bastant semblant a aquest any passat, i si millorem petits aspectes de l'estructura de treball i tal, crec que podem assolir aquesta il·lusió de passar una semifinal, que ja la vam fer la Copa de la Reina, però clar, és un torneig molt curt, que va sortir bé, va sortir cara, i amb el play-off va sortir greu.
Clar, semifinals de la Copa de la Reina, a quarts, com dius, a veure si pena aquest pas de poder accedir a les semifinals de la Lliga. El sostre és aquí, és a dir, veient el potencial dels Canaris, el sostre per un equip que no siguin els Canaris ha de ser aquest, semifinals?
Sí, de fet, la il·lusió aquest any estava posada precisament en la semifinal de... Bueno, ja vam assolir la Copa de la Reina, i faltava doncs aquesta volta de més, no?, per la classificació a les semis dels play-off. Que passa que, com us deia el Toni, al final som conscients també de que som un club de formació, un club de base, un club on la bona part de les jugadores o estan estudiant o estan treballant, i per tant doncs el topall, no?, el límit aquest també ens costa passar-lo, i aquest any us deia, no?, la temporada vinent intentem fer una miqueta més d'esforç, portem jugadores de fora també per intentar doncs que puguin entrenar als matins i a les tardes i poder fer aquesta doble sessió que ens permeti arribar a final de temporada més fortes. Però no és fàcil, no és complicat, és complicat.
Que és la realitat de, clar, quan vas a dir, no, superlligues, no? Llavors et penses, bueno, aquí, clar, aquí hi ha el top del top, i és així, però després les circumstàncies de cada club són les de cada club. M'ha agradat amateurs compensades, no, Toni? Vegades fem servir jo de semiprofessionals, no? Que fem servir, que dius, no, si jo sóc professional, jo m'hi dedico tot el que puc, i no és un hobby això per mi, sinó que és una segona feina en molts casos per moltes jugadores, o estudio i després sí. Vinc aquí i m'hi deixo les banyes, igual que se les deixa qui entrena matí i tarda perquè no té una altra cosa a fer, perquè li paguen per fer això.
Jo recordo ara que deies això, no? Quan vam estar a la Copa de la Reina, com a anècdota, teníem dues jugadores que han acabat el partit, havien d'estudiar perquè tenien exàmens. Aleshores, les veies a la grada estudiant pels exàmens que tenien el dilluns quan tornessin de la competició, no? I aleshores... en aquest cas estudiaven, però també tenim noies que treballen i que doncs van super ofegades tota la temporada.
El que deies de l'estructura, ara ho comentava també el president, Toni, és això, és a dir, afegir-hi en aquesta base del planter alguna jugadora més professional, diríem, que com diu, només es pugui dedicar a això i faci matí i tarda, i que amb això pugi el nivell de l'equip?
Sí, 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 de fet és reforçar l'equip amb alguna peça, amb algun punt de la posició que ens fa falta, i bueno, amb això estem. Ja hem fitxat una jugadora brasileña, estem a punt de fitxar una altra, però també són jugadores que al seu país, la Lliga Brasileña és una de les tres més fortes del món, no? Són jugadores de Superliga 1 de Brasil, però no són jugadores top de Brasil, perquè clar, si no... No vindrien aquí, no? Però sí que tenen un nivell força òptim per poder reforçar el nostre equip. I al final, el que dèiem és... A nivell de professionalitat, nosaltres som com qualsevol equip, o sigui, a nivell de treball... Les jugadores s'entrenen amb un volum òptim perquè no és que estem molt lluny de la resta d'equips. Sí que és cert que els altres equips s'ho poden, sobretot els equips que estan a la part alta de la classificació, s'ho poden muntar amb, bueno, entreno pel matí, la part física o específica, descanso per la tarda per fer el treball més global, més de preparació de partit, de tàctic. Nosaltres ho fem tot seguit, tot per la tarda, i això costa més recuperar per l'endemà, que s'aixequen a estudiar o a treballar molt d'hora, no tenen el descans que tenen una jugadora professional que es pot dedicar al 100%, i això igual a l'octubre, al novembre, al desembre no es nota tant, però a partir de febrer-març això es nota, i al final els equips al pic de forma el tenen molt millor que nosaltres perquè estan millor treballades a nivell de volum. Sí. I volum recuperació, no? Més que de fet de que no tinguem una qualitat de treball bona. És simplement això.
Ara parlem del canvi a la banqueta, que tindrem el voleibol Sant Cugat la propera temporada. Actualitzem alguns marcadors al Palau, com tenim el Barça-Granollers. Arnau.
12-9 ara mateix. S'ha arribat a 1-4 pel Barça, amb el 10-6 la màxima diferència de moment, el Barça, que porta la davantera d'aquest partit, però que el Granollers no vendrà la seva pell cara, Xavi.
I tenim el màxim Manresa jugant partit a la pista de l'Obradoiro. Molló.
Sí, a punt d'arribar al final del primer quart, minut i mig pel final del primer quart. Obradoiro 18, màxim Manresa 10, perd de 8 l'equip de Pedro Martínez.
A la Lliga Femenina de Futbol ha perdut el Levante Les Planes 1-2 a casa contra el Betis. D'aquí 10 minuts arrenca el Barça Villarreal a l'estadi Johan Cruyff, i a la Primera Federació el Cornellà, que ha acabat perdent el seu partit a casa. Avui jugava a la Bòbila, el Cornellà contra l'Arenteiro, 1-2 ha caigut l'equip català. Quim Salvador, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tenim la Q2 en marxa de MotoGP a les Amèriques.
Sí, senyor, faltant 10 minuts i mig perquè s'acabi aquesta Q2 que determinarà les 12 primeres posicions de la grella de sortida i, per tant, la pole position d'aquest Gran Premi de les Amèriques. Hi ha bones notícies procedents de Q1, que és que Àlex Márquez ha estat segon darrere Jack Miller i, per tant, són els dos pilots que han passat el tall i s'han incorporat a aquesta Q2. Una Q2 que ha començat amb sorpresa, que és caiguda del líder Jorge Martín en el seu primer intent de volta ràpida. No ha pres mal, de fet ja torna a ser a pista, pot ser que no l'afecti pel que fa a voltes vàlides, veurem si l'afecta a nivell de confiança. De moment, amb 10 minuts per davant, ja tenim els primers registres de millor volta, el més ràpid és Maverick Viñales, segon Marc Márquez en aquest circuit on hi suma 7 victòries i 6 poles, i on la gran incògnita del cap de setmana és si el veurem guanyar la seva primera cursa amb Ducati, sigui a l'esprint d'aquesta nit o la cursa de demà o no. De moment està fent uns bons entrenaments, però no està dominant. Ahir acabava la jornada tercer també aquest, anava a dir aquest matí a hora d'Austin, el primer entrenament d'avui, en què ha brillat Pedro Acosta, que ha estat el més ràpid, impressionant el debutant murcià, una Acosta que ara mateix té la vuitena posició provisional. Això encara pot canviar molt, 9 minuts 25 segons perquè caigui la bandera de quadres.
A l'estudi de RAC1, amb el Salva Vendrell i amb el Toni Alemany, president i director esportiu del voleibol Sant Cugat. Com deia en Molló, l'any que ve hi haurà canvi a la banqueta del primer equip.
Sí, perquè Rafa Ruiz, després d'11 temporades al capdavant del primer equip, va anunciar la seva decisió. Confessaré que quan vaig anar a Vall d'Oreix a fer un partit de fase regular, Antoni deia, ostres, no veig molt clar que en Rafa pugui continuar un any més, i així finalment ha estat. Vull dir que no us ha agafat per sorpresa, no, Toni?
No, de fet, quan jo t'ho vaig comentar ja ho sabia que ho deixava, perquè ens havia informat ja abans de començar la temporada.
Ostres.
Perquè hi ha un tema que ho tenia bastant assumit, de que volia descansar o donar un pas al costat i deixar la màxima competició, i hem tingut tota la temporada per anar treballant per el seu substitut i també el que pot fer ja dins del club. I bueno, és una llàstima, perquè ja el club està més que acostumat a la inèrcia de treballar amb el Rafa, però bueno, això són cicles que comencen, acaben, i ara hem d'anar pel següent.
Ja són 11 anys, per això, Salva, no? Vull dir que és el que diu el Toni, no? La dinàmica, la rutina, no? El saber gairebé ja com pensa, no? Això ara ho has de...
Bueno, de fet el Rafa porta, si no recordo malament, 17 anys al club, i ha passat per totes les categories, des d'infantil fins a liderar l'equip de Superliga. Continuarà amb nosaltres, de fet continua el Superliga 2, així que continuarà lligat.
Entrenador?
Sí. Continuarà lligat. El que passa és que al final és un tema, com deies, Xavi, són molts anys a la primera línia, molts viatges, caps de setmana, abans deies no tenim res més que fer els dissabtes, no? Doncs és una cosa similar, no? Ell també és...
sap què ha de fer cada cap de setmana. Exacte, no? Cada dia, a veure si anem al teatre o al cine, no, jo vaig al pavelló, només on vulguis.
I és veritat que a més ho va fer amb molt de marge suficient, no? I al final doncs apostem pel Leo, que és una aposta continuista, també és un entrenador que porta molts anys en el club, ha estat també en dues etapes, i que era l'actual entrenador de Superliga 2, i per tant doncs també es coneixen molt bé tots dos i podran continuar fent aquest seguiment en paral·lel dels dos equips, i per tant doncs també treballar perquè el Superliga 1 continuï el més amunt possible.
Sí, que feu intercanvi de banquetes.
Exacte,
no? Superliga 1 passa a la 2 i a la 2 passa a la 1.
Exacte. De fet, el Rafa al principi no ho tenia tampoc massa clar, perquè no volia tenir aquest punt de, diguéssim, de pressió, no? Però al final coneix molt bé a les noies juvenils, juniors, les noies que estan competint a Superliga 2, i per tant doncs enteníem que és on més ens podia ajudar, aquí o a la base, i bé, finalment doncs amb el Toni van acordar fer aquest canvi, com deies, de banquetes.
Quantes jugadores teniu al club ara mateix?
354.
354?
27 equips.
Això és feina per fer el planning de la setmana, no, Toni? No,
Toni fa una cara de dir...
Això explica-li.
Quan organitzar una setmana amb 3... Quants equips has dit?
27.
Amb 27 equips, fàcil no ha de ser, Toni.
I dos pavellons només.
I dos pavellons...
Molt, molt complexa. De fet, l'altre dia vam estar a un debat del Creix Sant Cugat, que és una fundació que n'hi ha a Sant Cugat, que va anar al Salva a parlar, i jo vaig anar a escoltar sobre el tema de l'estructura de les instal·lacions de Sant Cugat, que tenim un problema, diversos esports. Però bueno, nosaltres... sempre pues, intentem pues, fer virgueries, maximitzar els espais.
Us haig de dir que el Toni, de les coses que habitualment em diu, estic fregit, no sé ja a on col·locar els equips, no sé com preparar els caps de setmana, vull dir, sempre és de les coses que sempre...
No, i els entrenaments, que entenc, clar, que es deu entrenar gairebé tota la tarda, no?
Sí. Clar, no? Per això et deia clar, que clar. És una de les coses també que ens diferencia d'altres clubs de Superior 1, que nosaltres estem menys el divendres, que el Rafa, bueno, el Rafa tenia la pista de joc central, la que veieu quan juguem, només la té el divendres. La pista de joc central de dilluns a dijous entrena a la pista lateral, diguéssim, del mig, i a la pista de costat n'hi ha un infantil, a la pista de l'altre costat n'hi ha un juvenil, i així estem, perquè clar, és impossible, si centralitzem només l'espai per al Superliga no podem entrenar. I això és un tema també que ens preocupa per donar-li qualitat a l'entrenament del primer equip, no? Però bueno, no n'hi ha més escenacions, és així.
S'ha de lluitar en picant portes, però vaja, és el que hi ha, no? I no és un problema de, només, malauradament, de Sant Cugat, sinó a moltes poblacions de Catalunya. Parlàvem ara fa poc amb l'Escorts Ubae, amb l'equip femení de futbol sala, que el tenim també a la màxima divisió del futbol sala, i crec recordar que ens deien que només un dia a la setmana entrenaven a pista sencera. Imagineu-vos, eh? Vull dir, un equip que està jugant, igual que el Sant Cugat en el cas del voleibol, doncs també en el futbol sala, a la màxima divisió, en aquest cas del futbol sala espanyol. S'ha d'anar lluitant, no? Salva, no hi ha una altra història.
Bé, al final, al pavelló comencem a quarts de 5 de la tarda i els últims equips acaben a quarts de 12 de la nit. Per tant, és cada dia de dilluns a divendres, i com us deia el Toni, l'equip de Superliga 1 només pot entrar també un dia en pista central, que seria pista completa. Però bé, és el que té de bo també el Sanko, eh? I al final, escolta'm, portem molts anys allò bregant i fent base, i bueno, potser és un dels encants que potser té el club, no, també, que ens hem d'anar espavilant dia a dia, buscant, doncs, intentant tancar, no?, tot aquest cercle, perquè totes les jugadores, doncs, també puguin competir en totes les competicions. De fet, ara estem en fases catalanes, classificant-se la majoria de la base pels campionats d'Espanya també, i bueno, comencen amb setmanes també campionats, i bueno,
si és... l'espai ho permetés, tindria creixement a l'ombra d'efectius al club,
sí,
o
sí,
no?
Sí, 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 segur. De fet, aquest any vinent veurem què passa, però fins ara fèiem proves d'accés al juny, i aquest any, bueno, perquè al final tocava també veure fins on podíem arribar, no seran proves d'accés, sinó que seran proves de nivell, i per tant qualsevol nena que s'apunti podrà competir amb el Sanko, i veurem si després, doncs, ho farem a nivell escolar o a nivell federat, però...
Crec que et volen complicar més la feina, Toni.
Sí,
estic intuint això, eh?
Un Excel nou, és.
Està consensuat, per això, està consensuat, eh?
Sí, està consensuat, Toni.
Sí, sí, perquè al final també és la imatge del club, no?, perquè es treballa molt bé l'esport escolar a Sant Cugat des de les escoles, i en el volei també, i clar, hi ha molta canalla que la seva il·lusió és entrar al club, al nostre club, i cada temporada, quan arriba, com deia el Salva, al mes de juny, hem de fer proves de selecció per infantils, i es queden fora moltes nenes, i això també, pues, va en contra de la nostra imatge, no? Llavors el que vam decidir a nivell de junta i també meva és que, escolta, l'any que ve anem a apostar perquè tothom que vulgui entrar, simplement les proves seran de nivell per veure en quin equip les col·loquem, i després ja, si ja fem miracles, pues, continuem fent miracles, i si hem de compartir alguna pista o una exterior en comptes d'interior i tal, pues, ja veurem, però bueno,
això... Al final, ara us deia, queden nenes fora. Quan queden nenes, són més de 100 nenes les que queden fora.
Sí, és una quantitat que ja fa mal.
I se't sap greu, perquè al final clar, venen amb tota la il·lusió del món, també, i per tant, doncs, bé, bueno, anem a provar, aviam com ho gestionem, i ajudarem el Toni en tot el que puguem.
I... Per sort, malauradament, a nivell de país, però per sort no plou gaire, no?, per poder entrenar a l'exterior, sí. Dic, en això deu ser un avantatge.
És un esport complicat, per entrenar a l'exterior, perquè... No és tan dinàmic com altres esports que si fa fred em mous molt i ja està, bàsquet, handball, futbol sala, futbol... El voler és bastant estàtic, és molt de velocitat curta, explosivitat, i clar, si fa fred a l'hivern és molt complicat per una nena que vol començar a treballar la tècnica del seu esport amb vent, aire, fred, pluja, és molt, molt complicat, però bueno, al final ja veurem. Nosaltres sempre intentem que totes entrenin en indoor. Ja veurem a partir d'ara com ho fem.
Doncs ho veurem a partir de la propera temporada. Quin marge teniu per decidir si sí o si no a Europa, Salva, Toni?
Aviam, la Federació Espanyola ens dirà al marge, que, però sempre està a partir de finals d'agost. O sigui, tenim fins a finals d'agost per poder valorar si ens apuntem o no ens apuntem.
Fins a final d'agost, per tant,
més ja... Més o menys.
Ja tens.
Sí,
ja tens.
Molt.
Per anar picant portes.
Exacte.
Ja tens per anar picant portes, sí, a veure si arriben a aquesta inversió, aquesta injecció econòmica que necessita el Sant Cugat per poder jugar a Europa la propera temporada, que s'ha guanyat a la pista, i home, hi fot ràbia quan tu guanyes a la pista, no sé. Que després la butxaca impedeixi que les jugadores la puguin gaudir. Mm. Doncs ha estat un plaer. Hem parlat amb el Salva Vendrell, amb el Toni Alemany, amb el president i el director esportiu de la Vola i vol Sant Cugat. Un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres per convidar-nos.
A vosaltres.
Dos quarts de set. Canviem papers i anem cap a Son Moix. Passa un minut de dos quarts de set de la tarda. A veure, que situem marcadors. Primer de tot, la Q2, que s'ha acabat ja, o no?
No, ha caigut batera a quadres, però tenim pilots encara completant una última volta. És el cas de Marc Márquez, però que no està millorant els seus registres i, per tant, jo crec que, a risc encara d'equivocar-me, perquè pot haver alguna sorpresa, podem donar la graella per tancada amb Pol Catalana, Maverick Viñales, empordanès d'Aprilia, és qui té la posició preferent. Nova sorpresa de Pedrito Acosta, segon al Tauró de Mazarrón en el seu tercer Gran Premi a la categoria Reina del Mundial, i tercera posició, ben situat a la primera fila, Marc Márquez. La segona és per Peco Bañé i Enea Bastianini, les dos Ducati oficials, i el líder Jorge Martín, que ha anat per terra dues vegades en aquesta Q2 i encara ha salvat la sisena posició. Tercera fila per Aleix Espargaró, setè, Fabio Di Gianantonio, vuitè, i Franco Morbidelli, novè, i la quarta, Marco Bezzecchi, desè, Jack Miller, onzè, i Àlex Márquez, que venia de la Q i s'ho ha pres amb calma, massa calma, i al final no ha tingut ni una sola volta bona, perquè la que sí que ha completat no valia perquè tenia bandera groga. Per cert, Àlex Rins, que no ha superat la Q1, arrencarà 15.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
A Son Moix ha arrencat aquest Mallorca-Reial Madrid. Dami, va, recordem l'11 que treu el Madrid avui per jugar a Son Moix.
Ha arrencat el partit ja dos minuts amb un ambient fantàstic. No hi cap ningú a Son Moix. Aquí la gent que ha vingut a veure un fantàstic partit de futbol i també a homenatjar el seu equip caigut a la final de Copa. El Madrid, que és qui té la pilota, recordem, amb 5 canvis respecte al partit contra el City, amb Lunin a la porteria, Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham, Brahim i Joselu. Amb Carvajal, Kroos, Camavinga, Rodrigo i Vinícius a la banqueta. El Mallorca, ara comentem l'alineació, però fixeu-vos que ja d'entrada, amb el partit que acaba de començar, cedint-li tot el terreny i tota la pilota al Madrid. 5-4-1 amb Rajkovic, Mafeo, Gio González, Raillo, Anastasic i Lato. En defensa, Samu Costa, Antonio Sánchez, Morlanes, Dani Rodríguez, claríssimament avui més avançat que la final de Copa, fent de mitja punta, i Muriqui com a unicoma a la punta de l'atac del conjunt mallorquinista.
Amb Sánchez Martínez avui, l'àrbitre encarregat de xiular el partit a Son Moix. Hola, Carlos Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Dami molt optimista avui. Ha anat cap a Palma, convençut que és el dia que el Madrid es pot deixar algun punt en aquesta Lliga.
Mira, comentava abans d'entrar amb el tècnic de so que em deia, potser avui és el dia, no, que el Madrid... Jo crec, em puc equivocar, però crec que quan portes una inèrcia guanyadora i estàs en una dinàmica bona, totes aquestes coses no es fan tan difícils com quan estàs, quan vols rotar quan l'equip no va bé i ho necessites per cansanci i tal. Llavors jo crec que el Madrid avui treu un equip de moltes garanties, Son Moix. No és que diguis, és que treu 4 del filial i 3 que no juguen mai. Llavors se'm fa difícil pensar en un Mallorca després del cop de la setmana passada que pugui fer alguna cosa diferent al que ens està acostumant i que potser és el que li cal, no, per fer-li mal al Madrid, perquè el Madrid aquests partits on hi ha poc ritme i tal no ho acusa, perquè el Madrid al final l'hem vist moltes vegades, no? Que no és un equip de posar un ritme altíssim, sinó que els primers 60 minuts acostumen a ser molt tranquils, molt d'anar entrant, de veure què fem, d'accions individuals, i si té la sort que es posa per davant, doncs no tindrà fàcil el Mallorca. Però bueno, anem a veure si aquest Mallorca sobretot és capaç de revifar després del cop de la setmana passada, no? que per molt que per ells hagi sigut un premi jugar aquesta final, quan et veus tan a prop de guanyar-la i la perds als penals, psicològicament afectarà segur.
El deixem passar pel Palau, que la cosa està a màxima igualtat, aquest Barça-Granollers. Arnau.
Doncs sí, Xavi, ara Richarlison per fer el 20-18 des dels 7 metres. I va Richarlison... Gol del Barça, però fa tot just 30 segons. El partit estava empatat, Xavi. Ha empatat a 18 al Granollers per via d'un gran joc ofensiu de les aturades d'un gran Roberto Rodríguez, cal dir-ho, el porter del Granollers, però el Barça torna a anar ara mateix 2 gols per sobre, tot i que la gent de Granollers està apretant, i molt, avui aquí al Palau.
Tenim en marxa també partit de Lliga Femenina, l'estadi Johan Cruyff, Barça-Vilareal, arrencat a 7:15. Hola, Martí Mirabete, bona tarda.
Bona tarda, Xavi, de l'estadi Johan Cruyff, minut tot just 5 de partit, d'aquest partit corresponent a la jornada 23 de la Lliga F, el Barça rep el Vilareal, i ho fa amb un Johan ple. Segons s'ha anunciat el club, amb entrades exaurides. Per tant, gran ambient per viure aquest partit, recordem, amb novetat a la samarreta, amb el patrocini de l'artista Karol G com a distintiu.
Girons ha tret Jonathan Giraldez en aquest últim partit, abans de la Champions, dissabte que ve a Montjuïc contra el Chelsea.
Un 11 amb rotacions, amb Paños a la porteria, línia de 4 per Brons, Martina, Torrejón i Brooks, amb Pàtria, Aitana i Alexi al mig del camp, i a la davantera, Bruna, Parayuelo i Clàudia Pina.
Doncs aquest 11 per intentar derrotar el Vilareal. Anem seguint amb el Martí Mirabete. 5 minuts de moment sense gols. Barça 0, Vilareal 0. Tampoc en tenim a Son Moix. Som al 6 de la primera, Damim.
Però tenim la primera acció ofensiva del Mallorca. Bon desdoblament de Dani Rodríguez quan havia rebut en zona mitja punta Muriqui, atacant el Mallorca per banda dreta. És Samu Costa que li filtra una bona acció. Antonio Sánchez, corna. Corna favorable al Mallorca. Probablement el registre aquesta pilota aturada en què l'equip de Javier Aguirre crea més perill. Així va arribar l'únic gol que va marcar el Mallorca en la final de Copa de fa exactament 7 dies. El picarà Dani Rodríguez des de la dreta, un partit que s'està jugant, tot i la derrota l'altre dia, té de dir Puig, enmig d'un molt bon rotllo. És un dia en què la gent ha vingut a homenatjar els caiguts de dissabte passat, perquè la gent té especialment en compte la trajectòria que va portar el Mallorca a la final de la Cartuja. El corna que pica Dani Rodríguez, compte que l'ha picat a ras de gespa perquè vingués un rematador des del darrere, finalment ha tret el Madrid. En segona instància li torna a quedar a Dani, que posa una centrada, sí, a mitja alçada, treu com pot la defensa del Madrid, però se l'acomoda Morlanes per jugar enrere cap a l'Ato, i aquest endarrereix més encara cap a la posició de Rajkovic, que fa una puntada cap endavant, la pilota que la controla Lunin, perquè la pilota ha traspassat tot el camp ja, la té la defensa del Real Madrid. De moment, tranquil·litat aquí a Son Moix. 7 minuts i mig a partit, empat a 0.
Ells han d'acabar d'assegurar la permanència, que tampoc no la tenen feta ni molt menys. Arrenquen amb 6 punts de marge sobre el Cádiz, però encara 8 partits per endavant. Fa pinta que sí, però...
Fa pinta que sí, sobretot perquè al final no són l'únic equip que hi ha en aquella zona, no? I hi ha molts equips al mig, i a tothom li entraran nervis ara, i tothom voldrà guanyar partits. Però sí que és veritat que no la tenen assegurada, més pensant sobretot en la dinàmica del Cádiz, del Celta, amb els canvis d'entrenador, que sí que han aconseguit capgirar una miqueta les seves dinàmiques negatives, no? Que potser hi havia un moment que semblava molt clar i ara...
Descansa al Palau.
I ara Carlos.
Sí, i ara sembla que, bueno, que tothom té opcions de salvar-se, no? Jo crec que, evidentment, Almeria i Granada ho tenen pràcticament impossible, però aquesta tercera plaça de descens estarà competida i serà lluitada fins al final, crec. Però, vamos, jo crec que el Mallorca no ha de tenir més complicacions que guanyar, no sé, 5-6 punts més. Se'm fa difícil pensar que un dels de baix en tan pocs partits sumi 12, no? Llavors, guanyar un partit i un parell d'empats o alguna cosa així, jo crec que serà més que suficient pel Mallorca.
Descansa el Barça, Granollers. Arnau.
Sí, 21-19 al descans, partit molt igualat, que en el tram final encara s'ha igualat més. El Granollers, que començarà jugant els primers 20 segons de la segona meitat amb un home menys per l'exclusió de Víctor Romero, i el Barça que ha aconseguit tornar a posar-se per davant al tram final d'aquesta primera meitat, Xavi.
En la victòria del Barça que li donaria la 14a lliga consecutiva, lliga sobal consecutiva per l'equip que ara entrena Antonio Carlos Ortega, i el màxim Manresa com el tenim a Galícia, Molló.
Guanyant, ha reaccionat l'equip de Pedro Martínez, Obradoiro 34, màxim Manresa 35, a 2 minuts i mig pel descans.
Són Moix d'Amin.
No sé si s'aprecia per la televisió, minut 9, el número d'Abdon Prats. La gent que es posa la careta d'Abdon, han repartit més de 5.000 caretes, les penyes del Mallorca, per homenatjar Abdon Prats, ídol local, que es va quedar sense jugar, ho va explicar Javier Aguirre. Han volgut deixar clar que no és cap crítica, en cap cas, a Javier Aguirre, però sí una reivindicació
a la
figura d'Abdon Prats.
Saluda des de la banqueta. Abdon Prats, no? Que feia conya amb Sergi Darder, un dels seus grans amics en aquesta plantilla del Mallorca.
Molt bigot, sí,
sí. Han volgut deixar que no és cap greu ja Aguirre, eh? Però home, de fet hi ha imatges en què doncs, els dos doncs, els ha vist junts i Aguirre donant-li explicacions, etc. I sembla que Abdon Prats ha entès doncs, que sobretot hi va haver jugadors que van acabar molt desgastats i que no hi va haver oportunitat perquè pogués entrar a la final de l'altre dia, tot i que l'Arin doncs, tampoc va donar massa, no?, del que probablement hagués donat Abdon, però bé, va ser la decisió del tècnic.
Sí, perquè en el canvi de l'Arin ell va optar per Radonjic en comptes de per Abdon. Jo crec que buscant un pèl, sobretot perquè va ser quan va canviar el 5-4-1 i Radonjic és un jugador que pot jugar a banda, i que era quan l'Atlètic se l'estava menjant completament, no sé si recordeu el primer quart d'hora de la segona part que l'Atlètic se l'estava menjant, i ho para amb els dos canvis i fa el canvi al 5-4-1 i estabilitza el partit.
Sí, sí, el canvi popular, és a dir, si Aguirre hagués volgut quedar bé, sí, és treure Abdon Prats. Oi, no, perquè diguin que la feina d'entrenador és fàcil, Carlos? Sí. És veritat, si tu ara allà vols ser populista, dius, doncs, trec Abdon Prats, que segur que s'ho ha guanyat, que és un tio que sent els colors com ningú, aquest club, el que significa per ell jugar una final de Copa. Oi, clar, en aquell moment pensa, a veure, què és el millor per l'equip.
Sí, no, sí, des del moment en què ell planteja un canvi tàctic, no només de jugador per jugador, l'entrada d'Abdon era difícil, perquè al final Abdon per qui podia entrar era per Muriqi, i al final és el teu jugador franquícia. O sigui, Abdon té la importància a nivell de vestidor i de motivitat, no?, que té perquè és mallorquí, perquè porta mil anys allà i perquè sempre ha fet gols, però al final el canvi que podia fer Aguirre era per Muriqi, que és el teu jugador franquícia, i no era fàcil. Jo entenc el seu paper com a entrenador, i entenc que ell dona explicacions perquè és Abdon, perquè si és qualsevol altre jugador jo crec que no dona cap explicació.
La falta ara que li acaben de xiular és clara, eh? Anastàsic sobre Lucas Vázquez, un Lucas Vázquez que no tenia massa més marge de progressió, però ha caigut a terra, ha notat el contacte. Anastàsic, una falta a la frontal de l'àrea, potser un pet lluny perquè la piqui Modric, eh? Si estigués la pilota un parell de metres més endavant, jo crec que la picaria Modric, però em sembla que buscarà la centrada.
Sí, la falta és tonta, però és clara.
Sí, sí.
Igual Valverde xuta, eh? Igual Valverde xuta.
Ah, és llunyana, però...
Qui posa la pilota, Dami? Que no ho veiem?
No sé qui l'ha posat. Sincerament, en aquell moment estava veient la repetició, Carlos, t'he de dir. Ah, estava mirant el monitor. Però crec que es perfila Modric, eh? Ara ho veurem. Tal com té el cos perfilat, diria que serà Modric, però bé, ara ho veurem. 5 futbolistes a la tanca. Crec que la toca el croat i la pica Modric, ha buscat el xut directe, li ha sortit massa fluix, ha tocat la tanca, en darrera instància Tchouaméni xuta i envia la pilota fora molt desviat. Tchouaméni, que recordem, està sancionat pel partit de Manchester, avui era de calaix que jugaria.
I queda clar que, vaja, si no fa un invent, que jugarà Nacho amb Rüdiger. Avui no jugant Militao, avui sí, cap minut o almenys d'inici, no?
A mi se'm fa molt difícil, ho vaig dir la setmana passada, crec, i se'm fa molt difícil pensar, per molt que digui en Cirta, no, jo puse... Sí, que ho ha fet, eh? Jo puse a Kedira 5 mesos després d'una lesió en una final de Champions. Bé, hi ha jugadors i jugadors. Però la sensació que a mi em va transmetre, corregis-me si m'equivoco, el dia del Bernabéu que va jugar aquells 3-4 minuts Militao, no és d'un jugador preparat per jugar la tornada d'uns quarts de Champions a camp del City. Saps que no... És difícil. Jo crec que l'opció és Nacho. Al final Nacho sempre és el quart central del Madrid, però quan ha hagut de sortir en moments importants, ha aportat. I jo crec que si tu a Nacho ja li dones el missatge de que la setmana passada poses un pivot en el seu lloc, i aquesta setmana que aquest jugador està sancionat, a sobre poses un jugador que porta 9 mesos o 8 mesos, no sé quant de temps porta exactament Militao, clar, el missatge ja seria molt dur.
El deu veure
Mira si no el deu veure bé, que avui fins i tot hauria estat un dia per ser titular per reservar Rüdiger o Nacho, és a dir, sí, a Rüdiger fins i tot, no? De dir,
el que passa
Rüdiger
que
avui descansa, no et facis mal, aquí tranquil·let a la banqueta, jugo amb Militao o Nacho, sí, vull dir que no l'heu veure ni per això, ni per rendir allò durant 60 minuts a un nivell allò alt.
Correcte, però també et dic, hi ha jugadors i jugadors, sí, i jo crec que Rüdiger, parlant malament, és un animal.
Sí, sí,
sí. I ho dic amb tot el bon sentit de la paraula, eh? O sigui, jo crec que aquest jugador, si jugadors en podria jugar tres, saps? O sigui, és d'aquests jugadors que potser un nota menys. Jo crec que hi ha jugadors que pel que sigui, per edat, per condició física, pel seu biotip, un nota més. Aquest, a més probablement, no, probablement no, això ho dic segur, amb els números a la mà, la posició de central habitualment, i més en un equip gran, és de les menys exigents a nivell físic, perquè no tens grans carreres a alta intensitat, a no ser que t'ataquin, que et facin 30 contres durant el partit, però si no, és difícil que un central del Barça i del Madrid tingui uns números d'alta intensitat molt bèsties. Llavors jo crec que pot fer-ho. I l'opció de, ja et dic, que avui no el provis, no sé, veurem, igual el posa a l'última mitja hora i el prova i parlem d'una altra cosa, però a mi se'm fa difícil pensar que no juguin aquests dos a Manchester.
Ui, s'equivoca ara Rüdiger, acudeix al rescat Lucas Vázquez, bona pressió al Mallorca, que està perfectament col·locat, que va alternant pressió alta mentre que de vegades es resguarda. Ara bon moviment de Bellingham, que força la falta, deixa continuar l'àrbitre, segueix Bellingham al mig del camp i ara sí que Sánchez Martínez atura el joc i li ensenya falta a Raillo, que havia pujat al mig del camp a pressionar. Falta de Raillo, però el que estem veient és que el Madrid o troba desequilibri en 1 contra 1 o serà molt difícil que superi un Mallorca ordenadíssim. El desequilibri el té en Brahim, que ja ha fet un parell d'arrencades, però a banda de Brahim, doncs ja ho sabem, té a Rodrigo i especialment a Vinícius esperant la seva oportunitat. Veia protestar Ancelotti en una acció. Hem de recordar que de cara al clàssic el Madrid no té apercebuts. Bé, en té un, que és Carlo Ancelotti. És l'únic apercebut de sanció que té el Madrid en aquests moments a la Lliga.
A col·lació d'això que deies, Dami, de que necessitaràs desequilibrar en un contra un i tal, a mi, si una cosa em preocuparia com a entrenador del Madrid avui amb l'alineació que mostra i el que planteja el Mallorca, és que no tens cap jugador que vagi naturalment o de manera espontània a l'espai. O sigui, al final José Lu no és un davanter d'anar a l'espai, és un davanter de rebre centrades, de disputa i tal. Ibrahim és un jugador que vol la pilota al peu habitualment i que vol desequilibrar amb la pilota. Llavors avui potser sí que trobarem a faltar un pèl de falta de profunditat amb el Madrid, no? Que és per aquí on jo crec que el Mallorca pot intentar fer-hi mal. I sí que tinc clar que serà un partit, veient el que està plantejant el Mallorca, fins que hi hagi un gol, sigui per la banda que sigui, serà un partit de mastegar sorra.
Sí, sí, de moment no hem vist els porters, més enllà d'un parell de faltes a la frontal a favor del Madrid, però li està costant i efectivament el Madrid s'ho haurà de treballar moltíssim. 0-0, arribem al minut 17. Torna a començar el Madrid des del darrere, mentre està la festa real està a les grades, eh? La gent que, evidentment, jo crec que aquí no hi ha patiment pel descens, no s'assumeix que això sigui una possibilitat, i ara, doncs, avui el que se celebra és el gran paper que ha fet el Mallorca a la Copa del Rei. No em vull imaginar què seria això si l'equip mallorquinista, doncs, hagués estat capaç de batre l'Atlètic de Bilbao la setmana passada. Veig ara José Lu havent de pujar a rebre pràcticament com si fos un migcampista més al costat dels centrals, ara ja torna a la posició de davanter centre.
Ha començat la segona, perdona, Dami, semifinal de la Copa de la Serza, Igualada, les Comes, aquest Voltregà Folònic, Albert.
Sí, podria ser perfectament Sant Hipòlit de Voltregà, perquè el pavelló és, no és ple, però tres quartes parts fa goig, i el 99% dels aficionats són del Voltregà. Sí que en aquesta semifinal hi ha una vintena d'aficionats del Folònica que s'han situat a una cantonada i que drets estan animant, també se'ls fan sentir, la veritat és que han vingut també amb moltes ganes. Ha arrencat aquesta segona semifinal, Voltregà 0, Folònica 0, primers 2 minuts i mig d'aquesta primera meitat. Qui guanyi jugarà demà la final contra l'anfitrió, l'Igualada, que per cert, no ho hem comentat abans, ja té un premi per haver-se classificat per la final, demà lluita pel títol, però a més s'assegura la participació de la Copa Continental, que disputarà la temporada vinent. Disputen els dos finalistes de la SERS i els dos finalistes de la Copa d'Europa, de la Champions, per tant, com a mínim, l'Igualada guanyarà demà o no, però vaja, com a mínim el premi de la temporada vinent disputar la Copa Continental ja el té a la butxaca.
A la Lliga Femenina de Futbol no tenim gols al Johan Cruyff, Martín.
Continua la cosa igual, minut 18 de partit, resultat 0-0, un Barça que, com era de preveure, domina, porta la iniciativa del joc, no tant del marcador, hem vist alguna ocasió de Claudia Pina, sobretot un xut i un remat de cap també d'Aitana Bonmatí, el que dèiem, superior al Barça, però de moment continua tot igual aquí.
Descansa el perill del màxim en res a la CB.
Sí, i de moment amb avantatge pels del Bages, Obradoiro 35, màxim en res a 38, bon parcial de 15-23 pels de Pedro Martínez al segon quart.
I com tenim el Djokovic-Rut, segona semifinal del Masters 1000 de Monte Carlo.
Doncs molt emocionant, el tercer set, recordo, primer per Rut 6-4, el segon per Djokovic 6-1, i en el tercer dominava Rut 4 jocs a 1, però ara 4-3 i servei per Djokovic 15-15, és a dir que pot aplicar ara mateix, pot instaurar el 4-4 en el marcador.
Tornem a Sol Moix, Damián.
Minut gairebé 20 de la primera part, hi havia hagut un el que semblava un atac prometedor pel Mallorca en banda esquerra, però en el moment en què l'ha perdut la pilota, vaja, com 10 soldats, tots els futbolistes de l'equip de Aguirre han reculat a defensar ràpid. És un partit molt, insisteixo, molt difícil pel Madrid. Ja veurem què és el que passa, però avui el que sabem segur és que el Madrid no tindrà una allau d'oportunitats, de moment no n'ha tingut cap, i que haurà de ser molt efectiu l'equip d'Ancelotti, un Madrid que ha perdut en dues de les seves tres últimes visites aquí a Mallorca. Marxa Bellingham, ja falta un atac. Falta un atac de Bellingham, que ha enganxat de la samarreta el seu rival. És molt complicat marxar de les marques individuals. Ha caigut a terra Morlanes, que és el jugador que estava incomodant Bellingham. Molt complicat pel Madrid desequilibrar, i ho hem vist en el moment en què ha perdut l'ato a la pilota tots els jugadors del Mallorca avui, implicadíssims i gens afectat, ho estem veient per la derrota de la setmana passada. La falta claríssima, ara ho veiem, de Bellingham sobre Morlanes.
Se deixa anar la mà, una mica al cap, una mica al coll.
Sí.
Sí.
No a la cara, com es pot
dir. Falta i prou, no?
Això, de veritat, que això de posar-se les mans a la cara, de veritat. A Anglaterra, per cert, està perdent el Manchester United al camp del Bournemouth d'Iraola, minut 20, Bournemouth 1, Manchester United 0, i tenim a punt d'arribar al descans derbi de Turí a Itàlia. Torino 0, Juventus 0.
Falta en atac de Lato, serà pilota pel Madrid, és Valverde, que juga amb Nacho. Aquí passava complicada, jugant amb Nacho, que estava a la mitja lluna, a la pressió de Muriqui, el 5-4-1 del Mallorca, que des de la nostra posició es divisa perfectament. Ara floten a Rüdiger, floten també a Valverde, que evidentment doncs tenen línies de passada, però en el moment en què la pilota arriba al mig del camp, la cosa es complicarà. Valverde troba Brahim, hi ha un 2-1, recupera Mafé, bona recuperació al Mallorca, que pot intentar muntar la contra. Muriqui, que rep d'esquena a porteria, entre que regira i no regira, el Madrid pràcticament ja ha recuperat posició. Apareix Nacho, li pren la pilota a Muriqui, i el Madrid que haurà de tornar a començar, però des del darrere. És que és una partida contínua d'escacs, És molt complicat pels dos avançar. Tchouaméni. Clar, és que ara ja té la pilota al Madrid, però tot el Mallorca esperant, i sense, insisteixo una vegada més, si no hi ha un contra un, serà molt complicat perquè tots els futbolistes de l'equip d'Aguirre estan perfectament posicionats. Juga Nacho amb la pilota, però pràcticament caminant Nacho, amb Modric a l'esquerra, intenta filtrar una pilota directament cap a Bellingham, posa el cap Raillo i torna a ser pilota pel Madrid. Tchouaméni, compte que aquesta pot ser bona, la té Valverde. Valverde que pot intentar el xut, ha fintat el xut, ha continuat amb l'esquerra, intercepta el Mallorca, li cau a Modric. A la banda dreta, Lucas Vázquez, posa la centrada a Lucas, era per José Lu, ha tret Nastasis una altra vegada, compte que ara mateix està insistint el Madrid, ha portat la pilota a la frontal de l'àrea, el Mallorca molt reculat, el Madrid que vol aprofitar aquesta acció. Modric, pilota a l'interior de l'àrea, la treu al Mallorca. Ve el Mallorca ara, ve els seus centrals, ve Nastasic, ve Raillo, ve també Gio González, es treu el perill del damunt al Mallorca, però en el moment en què el Madrid ha plantat la pilota a la frontal, doncs qualsevol rebot aquí pot complicar. I torna al Madrid, Mendy enrere amb Nacho. Ara sí que el Madrid, com a mínim, pues, filtrant algunes pilotes entre línies, ha aconseguit que el Mallorca doncs es fiqui molt al darrere, però bé, ja vam veure la setmana passada, per exemple, que això no és problema pels d'Aguirre. De nou, una pilota filtrada a Modric, Joselu, Modric que fica una pilota a l'interior de l'àrea directament a mans de Rajkovic, minut 23, la vida continua igual, 0-0 Mallorca.
En Bellingham baixant força, sí, veig al final, al mig del camp per tocar pilota, no?
Sí, al final amb un bloc tan baix, clar, necessites jugadors que surtin i atreguin, perquè si no, rebre entre línies amb una distància de 15 metres és molt complicat, per qualitat que tinguis i per bons filtradors que tinguis. Em sorprèn una cosa que estava pensant ara, de dir, com ha de veure Ancelotti a Fran García,
ja,
perquè sabent el partit que tenia avui aquí a Mallorca, que és un partit que jo crec que a Fran li vindria bé, que sabent que té el de Manchester i la tendència que té Mendy amb les lesions,
sí,
no el posi. O sigui, i no és una crítica a Ancelotti, dic com l'ha de veure, o sigui, com l'ha de veure de malament, entenc, perquè no el posin un dia com avui, perquè crec que és un noi que amb el nivell que li hem vist per un partit com el d'avui, en el que a més has d'atacar i necessites profunditat i necessites gent que arribi, jo crec que li vindria bé, no?
I tant.
Sí, sí, sí.
Titular a l'Etihad, Fran García, potser, Carlos. No?
La sorpresa de sí, Carleto. Veus,
sí. Mendy central i Fran García de lateral.
Ostres, aquesta, aquesta, ojo, eh?
Aquesta, què?
El que passa que pel perfil de davanter que té el City a mi em sorprendria que fos això.
Saps? Jo he estat a punt de dir el tema de Mendy, però quan he pensat, i qui posarà de lateral esquerre? Fran García, dic, no, no, deixeu-ho estar.
Pregunta-li a Dami, a Ancelotti, si ha reservat Fran García per l'Etihad.
Jo crec que li surt la cella pel clatell, eh? Si li pregunto això, si li pregunto això a Ancelotti. 0-0, avui expected goals
0-0,
no?
Estem en negatiu.
Estem en negatiu, no? Expected goals avui.
Ja he vist que no he tret el tema, Dami, avui, no?
No, no, eh,
avui n'ha parlat Mitchell, també, a la, sí? A la sala de premsa.
Ha dit que ha quedat equilibrat per justificar, per explicar que el Girona ha estat al nivell de l'Atlético. Ha quedat 2-32 per l'Atlético, 2-14 pel Girona.
Ja que parlem del Girona, deixeu-me que us convidi almenys radiofònicament a unes pizzas de Casa Modena.
Ah, perfecte.
Les pizzas del Girona Futbol Club. Tenim la pizza Montilivi, la pizza Sisa, la Montilivi amb 7 formatges brutals. La pizza Sisa, com diem, o també la 1930, que té un toc de tòfona també que la fa molt especial. Són les pizzas oficials del Girona. Les pizzas de Casa Mòdena les trobareu als supermercats Nova Venda, als supermercats de la província de Girona, al Corte Inglés i a bon preu, esclat. Pizzas Casa Mòdena, orgull gironí, també a taula. Com tenim el partit a Igualada, Albert?
Doncs molt igualat, 0-0 i amb possessió molt equilibrada, sense grandíssimes oportunitats de gol, 8 minuts de partit i només dues faltes, molt diferent a la primera semifinal en què, vaja, l'Igualada Sarsana al minut 8 ja s'havien xiulat 10 faltes, ara només una per cada equip, amb possessions llargues, encara estudiant-se Voltregà i Folònica, sense gols, Voltregà 0, Folònica 0, 17 minuts pel descans.
I han estripat la samarreta, un jugador del Fracking Granollers, Arnau.
Doncs sí, hi ha hagut aquí un moment així de contacte físic. Compte perquè, mira, empat a Granollers, Xavi. Empat a Granollers, gol de Sergi Franco, que em porta uns quants avui. I ara que tinc el partit empatat, em deixes donar una dada? Bueno, són dues dades, de fet.
Davant, davant.
Endavant, mira, el Granollers fa 6 anys que no guanya aquí al Palau Blaugrana, això com a punt negatiu pels seguidors del... i el Barça en general, fa 6 anys que no guanya, però l'última vegada que ho va fer va ser un 13 d'abril, que és precisament un dia com avui. Així que dues dades perquè qui les vulgui interpretar o positivament o negativament com les vulgui. Ara es posa per davant el Barça, 24-25 una altra vegada.
El Barça que necessita la victòria per ser campió. El Bidassó ha guanyat el seu partit aquesta jornada. Per tant, el Barça, per ser campió ja matemàticament, necessita la victòria avui en aquest partit contra el Fracking Granollers. Màxima igualtat, 25-24, favorable al Barça. Dami'm.
Aquí a Mallorca hi havia hagut un contacte entre Lucas Vázquez i no sé si era Raillo, a dins de l'àrea, però vaja, seria Molló massa enrevessat, no? Haver assenyalat penal aquí, però no. Sí que ho havia protestat algun futbolista del Mallorca.
Ha fet la de Carvajal, jo crec que una mica menys contundent fins i tot, per tant, no xiularia.
Mas Feo, pilota filtrada cap a Dani Rodríguez. Era bona aquesta passada que ha acabat allunyant Rüdiger. Nacho, que ha interceptat la trajectòria de Dani Rodríguez, res, deixa continuar Sánchez Martínez, bona pilota la que ha posat Mafeo. Aquestes passades perquè arribin els davanters o al mitja punta han de ser de 30-35 metres, eh? Si no, en estàtic molt complicat, i el Mallorca que ha de ser també molt precís, jugant directe igual que el Madrid, ho ha de ser doncs, jugant en estàtic i en passades curtes o en desequilibri. Ja tenim el Mallorca jugant o rearmat al darrere esperant que el Madrid ataqui. Té la pilota Tchouaméni jugant a l'esquerra per Mendy. Bé, aquí Mafeo anant amb tot, interceptant Pablo Mafeo, l'exfutbolista del Girona, enviant la pilota fora de banda perquè el Madrid hagi de tornar a començar des de camp propi ben aviat. D'aquí a un minut i mig arribarem a la... es complirà la mitja hora de partit. Veiem des de la meva posició Aguirre molt intens des de la seva àrea tècnica, potser una mica més contemplatiu Carlo Ancelotti, que segurament no ho veu clar i ja té clar que durant la segona part doncs haurà d'introduir alguns canvis. Trepitja la pilota Antonio Sánchez, juga amb Raillo, jugant en curt ara Samu Costa, enrere per Raillo, i aquest encara acaba d'endarrerir per Rajkovic, que se la juga una mica davant la pressió de Joselu, torna a fer una passada cap a Raillo, aquest amb Samu Costa, una altra vegada Rajkovic, està fent una tímida pressió al Madrid, és Bellingham qui mirava d'incomodar una miqueta Rajkovic, jugant al Mallorca en zona defensiva, i amb aquesta pilota jo crec que al final Rajkovic haurà de fer una puntada endavant. Ui, Rajkovic que ha driblat aquí Joselu, se l'està jugant una mica al Mallorca, se l'està jugant una mica al Mallorca. Vinga, ara ja Rajkovic, que no està per contemplacions, i